declarar i ja està, perquè no d'aquí no se'n derivaria un empresonament, o si no ve i espera després de les eleccions per no influir-hi, també tenint en compte que el seu paper no és neutre, en el sentit que ja ho vam veure quan se la va detenir la primera vegada, com tot el sector de Junts, diguem, va intentar capitalitzar-la, segurament contra la seva voluntat, i això és un risc que evidentment també hi és i que a les portes d'unes eleccions juga el seu paper.
Clar, a les portes d'unes eleccions i a les portes també d'una sentència per la immunitat de Puigdemont, de Comín i de Ponsatí, que arribarà d'aquí dues o tres setmanes, no?, el veredicte d'Europa, el 5 de juliol. Què n'espereu?
Ostres, tu, no, és que la possibilitat és molt variable, eh? És a dir, hi ha els antecedents del Tribunal General de la Unió Europea que ha donat la raó moltes vegades al criteri contrari al que nosaltres defensem, però sí que és veritat que ara mateix està molt condicionat per sentències anteriors del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en termes de, sobretot, de jutge predeterminat per la llei. I, per tant, creiem que aquesta vegada pot estar fortament condicionat per aquesta jurisprudència anterior. Però sí que és veritat que no ens atrevim a ser ni optimistes ni pessimistes en aquest cas. Sí que tenim moltes ganes que succeeixi el 5 de juliol per veure com hem d'actuar, si hem de recórrer o no. Però, vaja, ens sembla que té el Tribunal General prou elements com per ara mateix adoptar un criteri que ens sigui bastant favorable, francament.
Veurem. I veurem també quin impacte pot tenir això de cara a les eleccions espanyoles, perquè es produirà la sentència dues o tres setmanes abans d'anar a les urnes.
En ple inici de campanya, no? Sí, no serà la primera vegada que aconteixements judicials influeixen o impacten, no? Jo el que volia preguntar al Jordi és... tens més coneixement el pronunciament que s'espera ara, diguéssim, les seves conseqüències són immediates, és a dir, plantejat així.
No, perquè se'ns poden recórrer per una banda o per l'altra.
Correcte. La pregunta és, veurem
Puigdemont
fent mítings a Catalunya?
És que també dependrà de si un cop s'interposa recurs, aquest recurs es resol ràpidament o no. Jo també penso que hi ha un cert criteri polític aquí, eh? És a dir, no només un tema jurídic, sinó que també aquests dos tribunals, el general, el de justícia i també el de la Haia, doncs estan també amb moltes ganes de treure-s'ho del damunt. Llavors, tan aviat com vegin l'ocasió d'arribar a un criteri més o menys consensuat, o no vull dir que parlin entre ells, vull dir que arriben a una simultaneïtat de jurisprudència que pugui tancar la carpeta per tots tres d'una vegada. Estic convençut que aleshores ho faran, i per tant això pot condicionar que sigui més ràpid. Jo penso que serà durant aquest any, eh? Totes tres coses, sí.
Algun comentari més? No. A veure, 9:32. Tornem a la carpeta estrictament política. Un cop s'ha tancat ja la qüestió de Barcelona, de la incògnita de Barcelona-Ciutat, ara el focus se centra ja en la Diputació. Ja fa dies que hi ha veus que pressionen d'una banda i cap a l'altra. Avui sentíem Meritxell Batet, que pressionava per reeditar el pacte amb Junts per Catalunya. No sé... si us sorprèn, tot i la jugada que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona, que hi hagi pressions per reeditar aquest pacte entre el PSC i Junts.
A veure, sorpreses ja. Jo crec que ja no ens sorprèn res. Hem vist el que ha passat també els darrers dies. L'altra cosa és quina coherència política tenen determinats moviments. Ja sé que la coherència, a vegades en política, cada cop està més posada en dubte, però al final a mi em costaria entendre que el Junts per Catalunya ara acabés reeditant un pacte a la Diputació quan és justament qui t'ha acabat prenent l'alcaldia, no? Per tant, que ho podríem veure? Sí, probablement, perquè al final quan el que has de fer és mantenir unes quotes de poder, pots arribar a fer, doncs, arribar a entendre fins i tot amb el que probablement en aquests moments podia, o dissabte podia ser el teu pitjor enemic, no? Perquè si això et permet això, mantenir influència i poder en un lloc com la Diputació, que té també capacitat, no?, de poder i influència, doncs probablement això es podria reeditar. També he de dir que, a més, com que crec que Junts està tocat pel que ha passat amb la resta de diputacions, no? que hi ha hagut també una força per desbancar Junts i, per tant, Esquerra també ha pactat amb el Partit Socialista, vist el que ha passat als altres llocs, podria dir, doncs bé, com que no m'ha donat la possibilitat de fer-ho, ni per exemple, ni a Lleida ni a Tarragona, aprofito la vinentesa i acabo arribant a aquest acord a Barcelona. Per tant, tampoc no em semblaria inversemblant que acabés passant. Ara, tot dependrà també, deia, com deia al començar, d'aquesta capacitat de coherència tenint en compte que tens unes eleccions municipals i que tu hauràs de mostrar un discurs més o menys independentista en el cas de Junts o d'Esquerra, o en el cas del PSC, veure quins són els teus aliats, no? I jo crec que això influenciarà. El que passa que, evidentment, en un moment o altre, algú haurà de moure la fitxa i, clar, el PSC té molt interès en que Junts pugui mantenir aquesta quota.
Bé, jo el que penso és que els bombin, eh? Vull dir, és a dir, seria molt poc coherent ara per part de Junts poder arribar a acords a la Diputació de Barcelona amb el PSC en cap cas. Una altra cosa és que després el PSC se n'adoni de la distància que s'ha pres i dels ponts que han volat amb ran de la decisió del dissabte passat i d'altres decisions que han pres, perquè ara sentia la Meritxell Batet dient no, és que s'ha de prendre decisions de forma racional i no de forma emocional. A mi em sembla que és molt racional dir que quan t'enganyen d'aquesta manera i quan et maltracten d'aquesta manera, el més racional, el més lògic és dir no, escolta, doncs aleshores, si et sembla, no pactarem res. Em sembla que no té res d'emocional, sinó que és pura lògica. I em semblaria molt difícil d'entendre per part de l'electorat de Junts que això es fes ara, a partir d'aquí. Si algú troba la manera de refer ponts tan ràpidament, doncs ja m'ho explicaran, però jo no ho veig per enlloc.
O sigui, la coherència és molt cara en aquest sentit, no? Vull dir, és desitjable, però hi ha com diversos nivells, no? Hi ha el poder simbòlic, el poder real, no? I després també la necessitat legítima dels partits de col·locar gent i de, bueno, de sobreviure ells mateixos, no? En aquest sentit, després sobretot del que ha passat a Lleida i Tarragona, entenc que a Junts també això, no? Suposo que el que els surt és allò, no? Que us bombin, no? El que passa és que també és abandonar el camp, no? I deixar el terreny als altres, no?
Bueno,
això és, per això et dic que, a vegades la coherència és molt cara, no?
Bueno, també ho han fet en el cas del govern.
O no jugar al joc dels altres, clar, perquè si no, tu també has de poder marcar el teu propi límit, el teu propi joc, el teu propi ritme, i sobretot demostrar que tens un límit, no? I que justament, és que estem parlant d'una persona com Xavier Trias, que és justament una persona que havia, a banda de no haver parlat massa independència en tota la campanya, perquè tampoc era el tema, a les eleccions de Barcelona, doncs era una persona que justament s'havia postulat a favor del diàleg i de l'entesa, i que recordo aquella frase seva que deia que no es pot estar tot allò confrontat. I això és un tarannà que ell té, però que l'ha tingut tota la vida, i que s'havia fet servir en aquesta ocasió per demostrar que es pot parlar d'una altra cosa, també, i que es poden arribar a acords amb gent que pensa diferent de tu. El que passa que, vaja, s'ha demostrat que és infèrtil i que és inútil i jo penso que això mereix una resposta contundent.
Jo crec que, primer, que Trias ja va dir que ell no tindria cap problema en reeditar aquest pacte i que, per tant, per l'ascendència que ara sembla ser que té dins del partit, suposo que això també té un impacte. No sé també fins a quin punt Junts necessita aquest pacte, i el necessita perquè són diners, perquè ja no està el govern i perquè això et garanteix, doncs, una via d'ingressos que, evidentment, estan fora, no la tens. De totes maneres, a mi tots aquests escarafalls em criden una mica l'atenció, perquè si el que diu, i a més ho diu en ells mateixos, el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona és exactament el mateix que ja va passar fa 4 anys, on el partit, diguem-ne, que jugava a l'alcaldia, no era Junts, però era del mateix, diguem, del mateix camp, i que, per tant, això, que ara s'ha vist com una agressió a Catalunya, allò també ho era, allò no va impedir que després es fes un pacte a la Diputació de Barcelona, ni va impedir que en molts ajuntaments ara s'hagi pactat sense cap mena de problema. I ho dic també perquè sembla ser, i lligo amb el que deia el mateix Trias, quan deies que ells no han entès que precisament la meva candidatura era no independentista i que vull desmarcar-me d'això, això que Trias semblava haver entès ara, o que el partit volia projectar d'aquesta manera, és una cosa que el PSOE o que el PSC ha tingut clar des del principi, perquè és que en aquell moment, el 2019, el PSC també va votar això, sabent que li garantia l'alcaldia de Colau de retruc a ells amb el vot de Manuel Valls. Per tant, crec que són tot un seguit d'escarafalls que ara han caigut en un moment segurament menys esperat, i sobretot a les portes d'unes noves eleccions que s'intentarà fer servir electoralment, però que si no hi haguessin eleccions d'aquí un mes, possiblement la cosa seria una mica diferent.
Bàsicament perquè el desgast amb 4 anys vista no seria directe per l'electorat de Junts, i per tant probablement acaba reeditant el pacte pels guanys de poder, no? I fins i tot econòmics que això genera, i d'aquí 4 anys ja ens tornarem. Fins i tot, probablement, potser Trias no serà el candidat i, per tant, hauran canviat també la proposta, la candidatura de Junts i això quedarà realment molt enrere.
Perquè a partir d'ara, a Barcelona, quin govern us imagineu? Del PSC en solitari, descarteu que el Junts hi pugui entrar, també, que els comuns facin el pas, Què preveieu en aquest sentit? Quin escenari?
Esperar, de moment, fins al 23 de juliol. Sí, és a dir, jo crec que ara que ja tenim alcalde, jo crec que ara ningú farà cap moviment. És a dir, és millor afrontar la campanya electoral, veure què passa i quins resultats hi ha en aquestes eleccions espanyoles, i després això pot traduir-se en l'interès o no d'uns o altres per intentar arribar a uns acords en el cas de l'Ajuntament o fins i tot a nivell espanyol. És a dir, un intercanvi, bàsicament.
Segur que té a veure amb les eleccions generals i segur que ho condicionaran tot, però també ho condicionen tot les següents, que són les catalanes. I tots els partits hauran d'anar en compte amb els moviments que fan i les contradiccions que tenen. Tots els partits grans tenen contradiccions, però aquesta em sembla que seria massa flagrant per part de Junts. Jo m'imagino Collboni amb un suport de comuns i jo metria les variables per diversos temes. I això és el que em sembla que passarà, bàsicament perquè jo no sé, francament, jo no sé qui ara mateix es pot atrevir a creure's ni una sola paraula d'aquest senyor. I no crec que sigui una persona pactable amb res.
La resta, quin escenari proveu?
No, jo crec que perquè després també el pacte amb el PP s'ha vist que no era tant un pacte, sinó una manera de dir, no, l'interès és que tu siguis alcalde i que Trias no ho sigui, i a partir d'aquí posarem unes condicions que seran més o menys assumibles, però una d'elles era que Comuns no entrés. Jo crec que veurem, un cop ens n'haguem oblidat una mica, no serà immediatament després de les eleccions del 23 de juliol, serà una mica més tard, i els comuns acabaran entrant. Més que res també perquè governar amb els pocs regidors que té el PSC és gairebé materialment impossible. O sigui, hi ha molts llocs on s'ha d'estar i que com a regidors no arribaran a tot arreu perquè són poquíssims i acabaran demanant desesperadament que els comuns hi entrin, i els comuns evidentment no tindran cap problema en entrar-hi si se n'han passat el gripau que suposava admetre, com havien dit que de cap manera admetrien, una triangulació, en paraules exactes de Jordi Martí, al govern de Barcelona amb el PP.
La triangulació està clar que l'han acceptat de facto, no? I de fet el vot del PP, el pacte, diguéssim, perquè més s'ha escrit i ho hem llegit, no? I ho hem explicat, no? És un pacte evidentment no escrit, amb unes condicions, vaja, molt, molt genèriques, incluïen això d'entrada, la no entrada dels comuns, després es va deixar anar, diguéssim, i es va fer arribar de que amb el pas enrere de Colau seria suficient. O sigui, inclús el PP podia acceptar d'entrada que hi governessin els comuns, i el que s'ha filtrat i ja ens ha arribat a les redaccions i hem pogut veure és que el PP no podia votar el Trias per una qüestió, diguéssim, de principi, si voleu, o imposada des de Madrid, i que les condicions, diguéssim, era... facin el que hagin de fer, però els senyors dels comuns votin el senyor Collboni i nosaltres farem la resta, no?
Pel PP ha estat una bona operació regalar la segona ciutat de l'estat al PSC? Quan falta un mes per les eleccions espanyoles?
Ara, o sigui, de cara a les eleccions del dia 23, jo crec que és el que havien de fer. Bueno, segurament això els hi hagués penalitzat i això els hi hagués suposat pèrdua de vots a Espanya, no? A la resta d'Espanya, no? Internament jo crec que pel Partit Popular de Catalunya no els beneficia, perquè sobretot si ells aspiren a créixer sobre un electorat, diguéssim, per entendre'ns, que a vegades també hi ha dubtes sobre si aquest espai continua existint, l'antic espai d'Unió, no? Un catalanisme molt centrat, molt moderat, ideològicament molt, 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 molt marcat, definitivament de dretes. Si el PP aspira a créixer sobre això, evidentment haver, diguéssim, fet fora el Trias i haver permès que governi un socialista, i segurament en pocs mesos amb l'entrada dels comuns, diguéssim, això segurament hi ha un votant que el Trias l'ha tingut, que segurament a les pròximes generals votarà el PP, que és un vot, diguéssim, prestat en aquest sentit.
Jo no crec que el votant d'Unió pugui votar el Partit Popular de Catalunya. És a dir, el votant d'Unió pot votar Trias, és evident,
votant d'Unió,
però el votant d'Unió no pot votar. És a dir, el discurs nacional...
El votant d'Unió, a la general, amb aquest vot dual que s'explica moltes vegades, doncs són bastant... Però, bastant...
Sí, però ara, no PP, ara, en el context d'ara i del 2023, és impossible, perquè, és a dir, la unió de Carrasco i Formiguera no té res a veure amb el Partit Popular de Catalunya. És a dir, a nivell nacional, jo crec que són les antípodes.
També crec que en això realment, jo crec que sí que qui ha guanyat és el PP, entre d'altres coses també, perquè jo crec que això no, cap al seu electorat s'entén perfectament que l'objectiu fos evitar un alcalde que, com deia el Trias, que ells diuen que és independentista, i per tant aquest era, diguéssim, l'objectiu primordial. Tampoc no hem vist a Vox fer gaire sang amb això, amb el fet que el PP hagués participat d'aquesta triangulació. I també perquè, i jo crec que aquí és el gran error dels comuns, o no error i fet amb tota la intenció, que és que quan els comuns diuen i es passen dues setmanes o tres dient no, nosaltres no participarem en res amb el PP, en realitat estan fent més barat que el PP digui, doncs ara sí, si els comuns haguessin passat totes aquestes tres setmanes dient no, que entri el PP i amb el PP farem alcalde Trias, farem alcalde Collboni, segurament el PP hauria dit no, jo el que em diguin aquests senyors o pensar que els puc satisfer d'alguna manera no hi participo. Però amb aquesta negativa el que han fet és fer més atractiu pel PP aquest vot, i que efectivament a dissabte tothom, i diumenge i els dies posteriors, tothom veia que qui havia sortit vencedor d'aquell episodi era Daniel Cirera i no Ada Colau, malgrat que ella hi tenia molt més interès.
També perquè Daniel Cirera ha aconseguit que el PP aconseguís recuperés un cert protagonisme a la política barcelonina. Us en havia oblidat de mi una mica, i ara resulta que jo tinc la clau perquè sigui una cosa o una altra. Aquí em sembla que el PP ho ha jugat bé. Una altra cosa és que després doncs la contradicció és molt gran i que veurem segurament gestions de Jaume Collboni doncs, que no tenen res a veure amb el criteri del Partit Popular, però em sembla que això ara mateix ho tenen més que assumit.
Passa un minut de 9:45. Ara farem una pausa i de seguida parlarem de sequera i d'aigua. Avui l'Agència Catalana de l'Aigua ha donat dades dels municipis que consumeixen més aigua per habitant. N'hi ha bastants, més de 150 de les conques internes que superen el llindar que marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara de seguida parlarem amb dos municipis, amb dos alcaldes que superen aquest llindar que marca l'aigua. Ara tornem, una pausa.
RAC 1.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La treca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latreca.cat.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
No ho sé, amb Pep Tormos.
10 minuts i seran les 10 de la nit, ho dèiem abans d'anar a la publicitat. Avui, el No ho sé, ens hem volgut fixar en unes dades sobre el consum d'aigua. Hi ha més d'un terç dels municipis que gasten més aigua de la que permet el decret de sequera que hi ha vigent. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, són 154 localitats de les conques internes, la majoria són pobles petits, que només representen, això sí, el 10% de la població, i avui ens hem volgut aturar en dos exemples, en dos municipis que sobrepassen aquest llindar que marca l'ACA. Són a Sant Martí d'Albars, al Lluçanès, i l'altre és Begur, al Baix Empordà. I a aquesta hora podem saludar l'alcalde i l'alcaldessa d'aquests dos pobles. Ramon Pedrós, alcalde de Sant Martí d'Albars, bona nit.
Hola, bona nit.
I Maite Selva, alcaldessa de Begur, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, comencem per Sant Martí, que segons la llista que ha publicat avui l'Agència Catalana de l'Aigua hi ha un consum de 1.380 litres per habitant cada dia. Com s'expliquen aquestes dades?
Bueno, jo voldria començar a explicar que en realitat el que gasta per litres dia l'habitant del nostre poble són 107 litres al dia, no els 1.380 que diu l'Agència Catalana de l'Aigua.
Aleshores?
I vostès diran com és, que hi ha un error aquí. Bueno, l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars des de l'estiu del 2022 que ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que s'agregui el que és els consums ramaders dels consums a les persones. A data d'avui no ens ho han fet per temes administratius seus i per això surt aquesta xifra de 1.380.
És a dir, no és que els ciutadans del poble gastin molt per sobre de la mitjana que permet el govern, sinó que ho atribueixen bàsicament a l'activitat ramadera.
No és que ho atribuïm. Jo tinc les dades perquè tenim una companyia d'aigües que ens fa el servei i dades del 2022 són 107 litres per habitant dia. Fins a 1.380 són usos agrícoles ramaders, bàsicament ramaders. Parlem de més de 1.000 litres dia.
I aleshores per què no se separen aquestes dades del consum ramader i de l'ús domèstic?
Això és una pregunta que s'hauria de fer a l'ACA, perquè nosaltres, com podem demostrar a través de l'EACAT, tenim sol·licitat aquesta segregació, que vol dir la separació d'usos ramaders, usos realment de consum humà, i no s'ha pogut fer. Ara fa 3 mesos hem tornat a reclamar, hem tornat a presentar la documentació i estem en espera que l'ACA ens pugui fer aquesta diferenciació del que és consum realment humà del que és consum agrícola ramader. Per tant, aquestes xifres s'han d'agafar amb pinces perquè la realitat és que el consum humà de Sant Martí d'Albars són 107 litres habitant dia.
Per tant, la majoria de consum d'aigua, en el cas de Sant Martí d'Albars, prové de granges, d'indústria ramadera. No sé si s'ha fet res per mirar que intentin rebaixar el consum. N'han parlat?
Bueno, tradicionalment, la nostra nova comarca de Lluçanès doncs és agrícola i ramadera, i històricament hem tingut el que és bestiar. O sigui, nosaltres tenim famílies que viuen d'això i és una activitat econòmica com qualsevol altra. Què s'ha fet? Doncs cada propietari intenta minimitzar el consum tal com s'ha recomanat, però clar, una bèstia no li pots dir beu menys, beu la que li fa falta, no? I això és complicat. De fet, és un debat que s'ha portat entre diferents alcaldes de Lluçanès i d'Osona. És un debat que ha estat al Consell Comarcal de ben com s'ha de fer amb aquests pobles similar al nostre.
A veure, en el cas de Begur, alcaldessa Maite Selva, en el seu cas el consum és de 324 litres per habitant cada dia, quan el límit que marca l'ACA són 230 litres. Entenc, això sí que és diferent al que ara explicava l'alcalde de Sant Martí d'Albars, no?
Sí, i tot i així és embassat, embassat perquè estàvem a 600 i pico, abans de començar l'estat d'excepcionalitat de la sequera i a la que vam començar a fer tot de mesures perquè els ciutadans fessin un consum més petit de l'aigua, s'ha baixat moltíssim. L'únic que s'ha d'arribar és el 159, que és el que està permès per litre, per habitant i per dia.
On la tenen vostès, la despesa principal d'aigua?
Nosaltres la tenim en les vivendes, que en tenim moltes a Begur i tenim molta segona residència, i sobretot el que són els jardins i l'emplenament de piscines, que també en tenim moltes en el municipi.
Bàsicament, per tant, jardins i piscines. És interessant fixar-se en el cas de Begur, perquè, com ara deia, en només un any han aconseguit reduir el consum gairebé la meitat. Venien d'estar per sobre dels 600 litres, ara, com dèiem, estan a 324. Com ho han aconseguit?
Doncs bé, des de que l'ACA ens va informar que estàvem molt passats del que corresponia en un moment d'excepcionalitat com el que estàvem, de seguida ens vam activar i vam fer un pla d'emergència municipal en situació de sequera, que no el teníem, que no el teníem que fer perquè no era un municipi de menys de 20.000 habitants, però bé, nosaltres hem fet moltes campanyes d'informació en tots els mitjans, en totes les maneres. Hem treballat amb l'empresa que subministra l'aigua en el municipi, Aigües de Catalunya. Treballem plegats amb ells i hem pogut detectar tots els grans consumidors, tant de particulars com industrials. Els hem avisat, els hem fet arribar a través, mitjançant de cartes i de tot el tema de que eren consumidors molt alts i que tenien que prendre mesures per reduir tot aquest consum. Moltes, el que deia, moltes campanyes de conscienciació i seri, estar al costat de la gent per dubtes, i hi ha gent que realment s'ha pres molt en consciència i han reduït moltíssim el seu consum, i en canvi altra gent que prefereixen tenir un jardí bonic abans de reduir el consum d'aigua.
Perquè les campanyes anaven enfocades bàsicament als turistes o a les persones que hi viuen tot l'any a Begur?
Està clar que les persones que viuen tot l'any a Begur, aquest consum, no, aquests de 300 i pico o de 600 i pico no era aquest, però clar, nosaltres tenim un municipi que tenim més de 5.500 cases i som 4.200 persones empadronades. Per tant, la casuística és molt peculiar perquè hi ha més cases que habitants. Per tant, ens trobem que és un municipi molt turístic, portem ja des del mes de març-abril que els caps de setmana hi ha moltíssima gent, i per tant, i ara entrem a la temporada turística, que per tant hem conscienciat hotels, restaurants, en els càmpings, a tothom que faci doncs el que puguin i que hi han de fer per poder abaixar aquest tipus de gran consum. Realment és estar-hi molt a sobre i fins i tot doncs amb amenaces de sancions també hi som.
Fa uns mesos explicàvem que a Catalunya es perd gairebé un 24% de l'aigua potable, majoritàriament per fuites. No sé si en el vostre cas, de Begur o de Sant Martí d'Albars, tenen detectada alguna fuita d'aigua important.
Important no, evidentment, tot el sistema de xarxa de clavegueram i no clavegueram, tant d'aigua en alta com en baixa, realment en municipis d'una extensió tan gran com és el municipi de Begur, et trobes en situacions que hi ha pèrdues d'aigua, però evidentment s'està fent molta feina també per arranjar tots aquests llocs que es perd aigua.
A Sant Martí tenen alguna fuita?
A Sant Martí d'Albars aquest paràmetre es diu ANR, que és aigua no registrada, i això se'n perd bàsicament quan hi ha neteja de dipòsits, perquè periòdicament s'ha de fer una purga, netejar el de fons de tot el que és el poble, que tenim 15 quilòmetres quadrats d'extensió. També hi ha a vegades errors de comptadors i també possiblement alguna fuga, que de seguida que es detecten es truca a la companyia i s'arreglen. En tot cas, són pocs litres a habitants dia, no és aquesta diferència tan abismal com apuntava al principi, d'ús ramader i ús de boca.
Ja per acabar, els pregunto si estan preocupats per si es continuen incomplint aquests límits que marca l'ACA, us puguin acabar sancionant com a ajuntament.
Bé, jo més que preocupada perquè ens puguin sancionar com a ajuntament, jo crec que no, perquè realment estem fent la feina i hi ha força resposta. Sí que estem preocupats perquè la gent no hagi pres la consciència que realment, amb la situació que es viu, que hi ha molta gent que no ha pres la consciència. A mi em preocupa que no es faci les coses ben fetes. No que ens sancionin a nosaltres, sinó sobretot que nosaltres hem d'anar sancionant i sobretot que la gent no tingui aquesta consciència d'una situació excepcional com la que estem vivint.
Senyor Pedrós?
Quan a Sant Martí del Bars el tema no és temor que ens sancionin com a ajuntament, és que és un tema estructural. Si la indústria ramadera dels pobles de l'interior de Catalunya té aquest consum d'aigua, no és un ajuntament o que pot regular que els animals beguin menys. És un tema estructural. Si tenim cabana de bestiar en la nostra poble i en altres i que ens consumeixen, potser algun departament que no és un ajuntament haurà de dir que s'ha d'aturar la cabana de bestiar o alguna cosa similar. Però és un problema no de Sant Martí del Bars. Crec que és de tots els pobles que tenen activitat ramadera.
Ramon Pedrós... Ramon Pedrós és l'alcalde de Sant Martí del Bars i Maite Selva, l'alcaldessa de Begur. Gràcies a tots dos per explicar la vostra experiència en aquesta qüestió de l'aigua. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Hem sentit els senyals horaris de les 10 en punt de la nit. Acomiadem aquí també la tertúlia. Jordi Cabré, Magda Gregori, Àlex Govern i Maria Vila. Gràcies.
Bona nit. Bona nit.
A aquesta hora, com sempre, actualitzem la informació. Joan Torras, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, haurà de comparèixer divendres, finalment, davant del jutge que l'investiga per una suposada trama corrupta d'adjudicació de subvencions. Ha dit, ella i els altres 10 detinguts ja han quedat en llibertat en càrrecs fins a que arribi aquesta compareixença davant del jutjat de Vilanova i la Geltrú que investiga la causa. Per tant, ja no en queda cap en dependències policials. Al matí s'han fet escorcolls a l'Ajuntament de Sitges i altres dependències, així com a domicilis particulars. Concretament s'investiga si s'haurien fet anar a parar diners a organitzacions de la taula del tercer sector Sitges-Garraf i a cooperatives de la zona.
La Unió Europea pica el crostó al PP i Vox per prohibir les manifestacions contra la violència masclista en un poble del País Valencià.
L'acord de govern entre els dos partits a Nàquera, un municipi de 6.000 habitants proper a València, inclou acabar amb les concentracions que incloguin el concepte de violència masclista i substituir-les per condemnes genèriques. Els portaveus de la Comissió Europea han evitat pronunciar-se explícitament sobre el que de moment només són anuncis, però han recordat que les manifestacions contra la violència masclista són un dret, ho ha dit el portaveu de Justícia, Igualtat i Estat de Dret, Christian Wiegert.
The Commission has a very clear stance.
La Comissió Europea té estàndards clars sobre la igualtat LGTBI i la protecció de nenes i dones. I també hem deixat clar que les manifestacions pacífiques són un dret fonamental per tots els països democràtics.
La comissió diu que està al corrent de l'acord que s'ha fet en aquest petit poble valencià, però que deixa les actuacions que calgui emprendre les autoritats espanyoles.
I Joan Manel Serrat acaba de rebre el Premi Alícia 2023 a la trajectòria. Ha estat en la gala que s'està fent a l'Auditori de Barcelona. Anem cap allà, Maria Cusó.
Així és, Joan Manel Serrat ha recollit el premi a la trajectòria enmig d'una gran ovació dels seus companys de professió. Un guardó que en anteriors edicions han recollit Jordi Savall o Maria del Mar Bonet i que Serrat ha volgut dedicar a tots aquells que estimen la música malgrat la precarietat del sector.
Gràcies especialment a tots aquells que estimen la música. Només amb això pot passar que músics hagin de fer de transportistes i segueixin sent músics, hagin de fer de massatgistes i segueixin sent músics. Es pot caminar per la perifèria buscant el centre, tenint molt present aquesta perifèria, sense la que ningú de nosaltres seria absolutament res.
La gala ha servit també per retre homenatge a la pianista Alicia La Rocha, que dona noms als premis, i per reclamar més presència musical als mitjans públics del país.
Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
I els esports, a l'Esperger, bona nit.
Hola, bona nit, Pep.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs avui és el dia de Gundogan. Aquesta mitja tarda hem avançat a RAC1 que el fitxatge està tancat, que Gundogan serà nou jugador del Barça, i avui l'analitzarem amb un munt d'especialistes, com per exemple el Pol Ballús, el nostre home a Manchester durant els últims anys, que l'ha vist des del 2016. Trucarem Àlex Dalmas per analitzar-lo futbolísticament. Farem tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas, i mirarem la resta de les carpetes del mercat de fitxatges que té el Barça ara sobre la taula un cop ha tancat aquesta incorporació estrella per aquesta temporada, la de Ilkay Gundogan. I també tertúlia basquetbolística avui per analitzar el campionat de Lliga que va aconseguir ahir el Barça de bàsquet.
Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps. Demà serà el primer dia sencer de l'estiu. Tornarem a regar el territori. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí, i si els últims dies hem tingut precipitacions que des de l'Aragó i el nord de Castelló han arribat en àrees de l'oest de Catalunya, demà la situació serà diferent. D'entrada, un matí tranquil, amb força sol, tot i que, de nou, amb cel enterbolit per la presència de polsim, de sorra en suspensió procedent del nord d'Àfrica, i a partir del migdia i al llarg de la tarda tindrem xàfecs i tempestes en àrees de la meitat nord del país. En un primer moment, Pirineu i Prepirineu, però al llarg de la tarda afectaran també molts altres sectors de les comarques de Girona, tant interiors com de la costa, i també àrees del nord de les comarques de Barcelona. Bàsicament, Berguedà, Osona, Moianès, difícilment avançaran més cap al sud. En conjunt, temperatures molt semblants a les d'avui, però cap al litoral sud, amb vent de mestral moderat, s'enfilaran una mica més que aquest dimecres.
Passen gairebé 5 minuts de les 10 de la nit. Ara tornem amb el Multipantalles.
RAC 1. Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ara ho tindràs més fàcil que mai per aconseguir el teu nou cotxe. Vine als Easy Days de Motor Múnich Terrassa del 26 al 30 de juny. Ofertes exclusives en vehicles d'ocasió i seminous amb descomptes increïbles. Unitats limitades. Concerta cita i aconsegueix 1.000 euros de descompte. Truca al 93 720 75 80 o entra a motormunich.com.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia. Només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
No ho sé, amb Pep Torba.
Les 10 i gairebé 8 minuts. Sona la sintonia del Multipantalla i això vol dir que ja tenim a l'estudi el Guillem Efemerí i la Paula Ergar. Què tal?
Bona nit a tots dos.
A veure, aquesta és l'última setmana del Sálvame, que acaba aquest divendres vinent, per tant, queden dos programes. Un programa que, d'una forma o d'una altra, ha marcat la nostra televisió i avui analitzarem això. També analitzarem el programa substitut, que s'estrenarà ja el dilluns, i també estrenes de sèries que arriben aquests dies. A veure, comencem amb Sálvame.
Sí, perquè...
Bueno... Estem de comiat.
Sí.
Em fa pena, eh?
Semblava impossible, sí. Oi? Que s'acabés Sálvame. Sí. O sigui, portava 14 anys.
14 anys, que clar. Uh-huh.
Era com buque insígnia de Telecinco i al final l'han posat dia per acabar el 23 de juny, que a més coincideix amb Sant Joan, que és quan es cremen, no?, les coses velles.
Sí, té alguna cosa a veure, no?
Sí, com si fos una mica una predicció. Doncs és que aquesta sintonia ja és mítica. Jo me'n recordo quan va començar, que em sembla...
Era una tertúlia de supervivientes.
Clar, per això és Sálvame.
Va començar sent una tertúlia de supervivientes.
I la cosa es va anar de mare, no? Havia tant friquisme allà i una manera de fer televisió que... És que hem de parlar amb tots els etiuts. És història de tele, Sálvame.
Sí, sí. A veure, i per què han decidit cancel·lar-lo? Perquè hi ha algunes teories una mica conspiranoiques.
Sí. És que, a veure, Sálvame tenim des de fora, no?, una mica la sensació de que ha baixat en audiència, els continguts s'han desgastat, que és veritat, però també és veritat que està per sobre de la mitja de la cadena. O sigui, no és que vagi malament al costat de la resta de continguts de Telecinco. Llavors, supera folgadament a la resta de continguts de la franja de tarda, o sigui, segueix sent líder, i amb un cert marge a la seva franja, que això és el que haurà de, el substitut haurà de tenir en compte, a veure si ho aconsegueix. Però és veritat que des de que se'n va anar Paolo Basile, que tenia com a, bueno, com a protegit a Jorge Javier i una sèrie de presentadors, doncs la nova cúpula s'ha volgut fulminar a tota aquesta gent de, com deia Jorge Javier, rojos i maricones.
Que no, este programa es de rojos y maricones.
Una sangría
de votos. Que no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa.
Pero
que no
es verdad.
És un de les frases mítiques del programa, eh?
Sí.
Jo crec que ha hagut una miqueta de tempesta perfecta en el sentit de que ha aconseguit la nova cúpula, no?, i aquestes ganes d'intentar fer una televisió més blanca, que jo crec que els sortirà malament, perquè al final, si volen fer una televisió molt similar a Antena 3, la gent acabarà anant a Antena 3. Vull dir, a vegades jo crec que és millor que siguin dispars, no?
Entre l'original i la còpia acaben triant l'original.
Exacte, si al final el programa que acaben fent és estil el de les Sonsoles, d'aquella hora, doncs anirà el de les Sonsoles, no?, per dir-ho així. I ha aconseguit també un cert desgast mediàtic. Jo crec que a partir del cas de la Rocito va començar a patir molt, no?, la caiguda de Carlota Corredera. Es va exposar bastant, Sálvame, a nivell també ideològic. Va començar a podrir-se tot molt a nivell d'opinió, no?
Sí.
Crec que, òbviament, no era un programa respectat, no? Però és veritat que va començar a entrar en certes guerres també que l'han acabat arrossegant, i després està el tema, que també hem anat comentant al llarg de la temporada, aquesta franja del passapalabra, d'anar-se'n a Antena 3 i deixar aquella buidor d'audiències, el que ha fet que també hi hagi com la sensació que està baixant l'audiència, però és el que tu deies, Sálvame en si mateix no ha baixat tant d'audiències, no?, i ha anat recuperant en alguns moments.
Sí, sí.
És un programa que, ara dèiem, repassàvem aquesta frase, però és que ha deixat uns quants memes en la cultura popular.
Sí, sí, totalment. I a vegades que nosaltres diem coses, ara mateix, i no sabem que venen de Sálvame.
Claro.
Per exemple, el Hasta luego, Mari Carmen, de Belén Esteban.
El tema... Hasta luego, Mari Carmen!
Quantes vegades ho has dit, tu, Pep?
Sí, i tant, i tant.
És que, i venen d'aquí. Per exemple, també, us en recordeu quan Belén Esteban va descobrir que Toño Sánchez, es deia?
Sí, el seu ex-manager.
Sí, repre li estava robant, el va fer fora, i van començar amb tot el culebron del seu repre, que li tornés els diners, que li devien molt, que això ja no s'ha sabut res més, no sé.
Yeah.
Però ella sempre deia... Pa-ga-me! Pa-ga-me! Pa!
Sí, hi ha uns quants gifs per WhatsApp també que corren d'aquest pagament de la Belén Esteban. Sí, sí,
total. Sí. O sigui, també ens en recordem de... No sé què va fer ella, que va obrir informatius i tot. No sé si era...
Era aquests moments de traspàs
del
programa a informatius, allò, a les 9 menys un minut...
Li feien passar malament al Piqueras.
Que el Piqueras estava aguantant el tipus... I clar, al final deia, bueno, pues, Belén, no, però... presenta usted.
Però deia que algo va fer ella per sortir a la primera notícia de l'informatiu, i no me'n recordo què era, si s'havia casat, si X, o li havia donat el pollo a l'Andreita.
14 anys ha donat per molt...
Clar, o va sortir el Gran Hermano. Bueno, algo va fer i va obrir l'informatiu d'aquella nit, i ella l'altre dia es va queixar dient això.
Ni que fuera yo Bin Laden!
Clar.
Belén Esteban, protagonista pràcticament de tots els moments més recordats del programa.
Sí, sí, sí. I, bueno, per exemple, també va ser un dels moments històrics quan, després de parlar dies, mesos, anys d'Isabel Pantoja i la seva i tota la seva vida, no? Jo crec que no queda res més per parlar-hi, va trucar ella un dia al programa. Va parar, jo crec que es va parar a la meitat del país per escoltar com la Pantoja deia coses que també s'han quedat a l'imaginari, com aquesta.
Pero para yo sentarme no hay ceros en esa cadena.
I va acabar tornant a TV5.
Al final sí, eh?
Sí, clar, al final és com una sèrie que dura moltes temporades, dona sí. per moltes voltes, no? I salvament en aquest sentit, Bastel, jo ho trobaré a faltar, jo ho admeto, que cada sí. tant quan a mi em sorgava molt alguna tarda per desconnectar el servei totalment. I després que també a nivell crític és un programa que analíticament, ha traspassat moltes barreres, i no només ètiques i morals, que això també, sovint, sinó de format, vull dir, de format de televisió, tenies allà els presentadors menjant iogurts, vull dir, unes coses que eren gairebé metatele, que jo sempre pensava, m'agradaria que Umberto Eco mirés Sálvame i fes un assaig sobre Sálvame, perquè realment, a nivell també audiovisual, ha sigut un format variable, han fet de tot, i després que a vegades se'ls ha acusat molt de telebasura, i jo no negaré que ho són, però sí que és veritat que tenen una cosa molt a favor, des del meu punt de vista, és que sempre ha guanyat més. Mai han amagat el que són, que hi ha molts programes de la televisió que, en canvi, fan proselitisme i molts cops han passat, traspassat línies vermelles més greus que les de Sálvame, i en canvi encara segueixen donant lliçons de com es fa el tema. I ells han creat un ecosistema propi on les persones que participaven ho feien també perquè volien, i un star system friki, perquè realment és així, que és el que s'han alimentat, no? Perquè a vegades jo he rebut més del que realment es mereix en aquest sentit.
I parlant d'aquest Star System, ells van canviar els programes del cor, perquè fins ara, recordeu-nos del Tomate, de Què me dices, no? Aquesta... sempre parlaven de famosos com Aristocràcia, no sé,
sí, la és que de fet ha canviat el tipus de famosos.
I clar, això era molt car per ells portar aquests famosos al plató. Llavors van canviar i van dir, i si parlem de nosaltres mateixos?
Clar, és que era una cantera,
clar, al final...
que a més alimentava tota la cadena, perquè al final tots aquests productes o personatges que sortien, alimentaven realities a la cadena, alimentaven altres programes, i era tot cantera pròpia, carregant-se, com diu la Paula, els famosos de sempre.
Ja eren igual, o sigui, ja han passat a una altra vida.
Els mèrits que fan per ser famosos no els trobis, perquè no tenen mèrit, vull dir, però clar.
I en el mateix contracte, o sigui, si a tu t'estan pagant per parlar de la teva vida, parlaràs per la nit, parlaràs pel matí, i amb un mateix contracte, en canvi a l'altre, li pagaven milionades per sentir.
I ells mateixos ho diuen, a vegades, els mateixos periodistes... No, però és que ja t'has convertit en personatge. Vull dir, aquest concepte ja meta, que deia abans, d'aquells mateixos comenten això perquè ja saben que han traspassat aquesta barrera.
I que més enllà de fer premsa del cor i telebasura, etcètera, etcètera, socialment potser de vegades també posaven sobre la taula debats que eren molt necessaris, no? I que potser no s'esperava que vingués d'un programa com aquest.
Sí,
és que al final la cultura popular molts cops serveix per això. Els colabrots també de tota la vida, una cosa que han servit, malgrat la seva qualitat més o menys discutible, ha sigut també per posar temes a la taula, i això, Sálvame, ha sigut una bona referència en aquest sentit. I mira, el Pedro Sánchez va ser dels primers que ho va detectar, recordo, que quan estava aquella època que havia hagut de sortir de llistes, no? que encara no era, no era cap de llista, que no el volien.
I va entrar en directe.
Sí. Allà va començar la remuntada d'un altre Sálvame, un Resistiré, perquè també el tio té més vides que el Sálvame. I és veritat que és un programa que ha tingut cert ressò també a la societat.
A veure, hem dit que aquest divendres és l'últim programa.
Sí. Mm-hmm.
Què en sabem? Com serà?
Doncs mira, serà un programa que tindrà més duració, seran 4 hores, que tindrà en compte dos detalls, sobretot, relacionats amb la data. Com dèiem, és un 23 de juny, i llavors la nit de Sant Joan està allà, i també serà el segon aniversari de la mort de Mila Jiménez, llavors segurament tindran un record per ella, etcètera, etcètera. En quant a la nit de Sant Joan, caracteritzada per l'encesa de fogueres en places i pobles per purificar l'ovell, no? Doncs el programa cremarà també tot el mobiliari, se n'aniran a l'aparcament de Mediaset.
Ostres, com a imatge.
Sempre pensa en idees.
Sí. Estan durant tot el mobiliari, i mobiliari també com mític, no? On donaven les exclusives, tot.
Exclusiva.
Sí, i el cremaran allà a l'aparcament de Mediaset, amb l'objectiu de deixar espai a les noves oportunitats que sabem tots que van parlar de que se'n van a Netflix. En recordem-nos
això. Sí, una espècie de reality, uns d'ells, veiem també com... La fàbrica de tele, no?, que intentarà aquí...
Com s'acaba recol·locant, no?
Sí.
Aquests personatges, jo crec que tenen vida més enllà de Sálvame, molts d'ells.
Sí, però és que tot sempre parlem de Sálvame, és cada cop més surrealista, ara se'n va a Netflix, etc. Però aquell divendres, que és l'últim, doncs els col·laboradors estaran també acompanyats per persones que han participat al llarg d'aquests 14 anys en el programa d'una manera o una altra, que han estat col·laboradors antigament, no sé si anirà la... com es diu? La Carmele Marchante.
Allà, ah, sí. Clar, és de les que va per sortir exemple, més
molt
escaldada.
Temps, una temporada.
Sí, sí. Va començar, sí, sí. Sí, sí. Llavors, tot l'equip de redacció del format fa setmanes que està contactant amb excol·laboradors i personatges assidus, no sé, de tota mena, a veure si aconsegueixen fer com un homenatge a ells mateixos.
Com els Vengadores de Sálvame, tots els herois allà reunits, doncs, versió Sálvame.
Exacte. I llavors, quin és el gran dubte que tenim tots? És si estarà el Jorge Javier o no.
Però com pot ser que no, ja, que hi hagi aquest dubte?
Ja, 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 és molt fort, és molt
que,
seu.
Sí, la història és que, bueno, la intrahistòria que diuen que hi ha és que quan se'n va el Pablo Basile es filtra que el volen fer fora, el Jorge Javier, i des d'aquell dia que es va filtrar ell no ha tornat a Supervivientes, tampoc a Sálvame. Ell diu que li han donat una baixa mèdica i altres pensen que és que bàsicament doncs, si el volen fer fora doncs ell està una mica ajudant a això i per això segurament ell pensa, si jo vaig a l'últim programa de Sálvame els hi donaré audiència, què faig?
Yeah.
Faig homenatge a aquest programa que m'ha donat tant, o...
M'acomiado de l'audiència, també, no?
És que, clar, no acomiadar-te de l'audiència és molt fort. I jo crec que el seu ego, normal que el tingui, d'alguna manera el voldrà estallada. Però, clar, també és veritat que aquesta, aquesta
clar,
venjança...
Que...
A la vegada li estàs donant benzina al teu enemic,
clar,
no?
Què sí, motiva sí. més?
Total, llavors... veurem.
Wow. Això serà aquest divendres.
Sí.
I després, passat el cap de setmana, dilluns, què ens trobarem? Sí. Quin serà el programa substitut de Sálvame?
Doncs es diu Así es la vida. Un títol que a mi no m'agrada molt perquè ja, no et diu res, no?
Com el Viva la vida que hi havia
sí,
abans els diumenges.
Bé, tot sí. això, bueno... És un programa magazine presentat per la Sandra Berneda, la pobra no fa vacances mai, i tindrà doncs, actuacions musicals, entrevistes diferents de les de Sálvame, ja ho han dit, ho han recalcat, i col·laboradors del món Mediaset, des de gent de l'Isla de las Tentaciones, sí. fins a bueno, altres que ja hem vist, etc etc. S'emetrà doncs, aquesta franja del Sálvame de dilluns a divendres, els mesos de juny, juliol i agost, perquè al setembre...
Aquí ve el canvi gros.
Exacte. Al setembre arriba Anna Rosa Quintana, perquè no hi ha prou de tenir-la pel matí, que també la tenim per la tarda.
En principi és moderada la tarda, però inicialment el pla, i a més sí. ella ho va dir descaradament, seguiré al matí fent debat polític, perquè hi ha eleccions, clar. I m'interessa que el deixar l'ambient, i a la tarda m'aniré al programa nou, no? Però en canvi de les eleccions, el 23 de juliol,
sí.
això també ha afectat aquest moviment. Llavors l'Anna Rosa seguirà al matí, no es mourà al matí, fins al setembre, en el nou inici de temporada. Si no anava a fer el dual, per això, per el... El morbito polític, ja sabem què li agrada.
Creieu que els funcionarà la jugada?
Jo és el que deia abans. Jo crec que sí que van fer un producte tan similar al de la competència... malament. I a més, que és cert que llavors ens trobarem que hi haurà a la parella de TV5 tres programes gairebé idèntics, no? Que serien el del matí, el de la tarda, i el del cap de setmana, que em sembla que també és la mateixa productora.
Clar.
I llavors, això, jo crec que no funcionarà i que a més estan, el públic d'aquesta franja està tan acostumat a Sálvame, però a més Sálvame pots canviar, pots estar una hora fent zapping i tornar, que el mateix tema seguirà. És com sabíem molt bé atrapar l'espectador. En canvi, segons com facin el format, i si no sap atrapar bé l'audiència...
Clar, perquè el programa de l'Anna Rosa, què en sabem? No sé si hi ha algun detall de com serà... De...
Sabem que es diu Tardear, és a dir, Tarde AR.
Clar,
la franquícia.
No pot no sortir el seu nom, no. Vale? El títol de cada programa que fa. És un infoshow, com li han dit ells, o sigui que tindrà informació, actualitat i entreteniment. I se sap ben poc, més que d'aquí res més. A mi la veritat és que em fa molta mandra, perquè... El del matí és de la mateixa productora d'Anna Rosa.
El del matí
i el de la tarda, també.
Clar, ja és mediodia, sí.
I llavors...
Que m'han dit això i hi ha interès.
Sí, el tall polític i ideològic que té l'Anna Rosa, que tots sabem quin és com... Em fa molta mandra tenir-lo a totes hores. I em sembla que això farà mella a l'espectador. I que necessitàvem, no sé, un altre tipus de...
Però al final tots són cicles, no?, també, i canvis, i segurament és... Té una certa lògica empresarial provar això, però ja us dic, jo crec que s'equivoquen, no? Perquè al final, si volen fer una televisió molt blanca, seran productes molt similars que veurem a veure aquest públic. Clar, hi haurà un públic acostumat a Sálvame. On buscarà la seva dosi?
Ja.
Clar, potser això que dèiem, alguna plataforma que on s'acabin recol·locant tots aquests col·laboradors, etcètera.
O el que molts cops acaba passant en aquests formats, que també són trencadors... que d'alguna manera o altra el substitut acaba, al cap de dos dies acaba
fent convertint. Sí. Sí,
això,
sí,
això sí. Jo no ho descartaria en absolut.
Sí.
Que ho hem vist moltes vegades a l'història de tele, vull dir, això passa molt sovint. Veurem, és un nou món. El dilluns sí, sí, és com sí, el show sí. de Truman quan acaben trobant... és un nou món dintre...
Veurem, sí. De moment, aquest divendres, últim programa de Sálvame, veurem també si amb Jorge Javier o no, i a partir del setembre, aquest nou programa amb Ana Rosa Quintana al capdavant. Va, a veure, encara ens queden 5 minutets. Per acabar, aprofitem algunes de les últimes sí, estrenes de sèries per destacar.
També completament de terç, i dos sèries que m'han agradat molt recentment, que a més són de la mateixa plataforma, Filmin, i que tenen en comú que són europees, de dos països d'Europa que no estem acostumats a veure sèries d'aquests països, molt acostumats, no? Doncs sèries aquí, dels Estats Units o d'Anglaterra, i que també ens aporta doncs, una visió diferent. I en aquest cas començarem amb una de Bèlgica que m'està encantant, que trobeu a Filmin, que es diu 1985.
¿Alguna vez sentís que estáis tomando decisiones constantemente? Entre la izquierda y la derecha, el bien y el mal, entre actuar con la cabeza o con el corazón.
Todo lo que se dice sobre la gendarmería es cierto, caballeros.
¿No tenían el modelo de hombre?
Este es el único cuerpo en el que cualquiera de nosotros puede llegar a ser general. El único cuerpo en el que el talento se antepone a la clase social.
Ya me las puedes quitar.
¿Y el protocolo, comandante?
No se me aplica.
Porque somos la personificación perfecta de la democracia.
Doncs 1985, ambientada, òbviament, l'any 1985. Bé, de fet, comença el 81...
T'imagines que no.
Sí, no, comença el 81 i avançant, i ens explica una història real d'un moment polític molt convuls a Bèlgica, on es parla dels assassins de Brabant, que és aquesta regió de Bèlgica on succeeix la història, que van ser una sèrie d'assassinats, fins a 28 assassinats i més de 40 ferits entre el 82 i el 85, que encara avui en dia oficialment no tenen una resolució i no hi ha un culpable.
És fort, eh?
Clar, això seria més com... Veurem una miqueta més el concepte de true crime i d'assassinats, però no és tant això, sinó anem veient que hi ha tota una conspiració política, militar, policial, on hi ha una gran confrontació entre un grup d'ultradreta i un altre d'extrema esquerra amb aquesta pulsió de la societat que... està molt bé com ho enfoquen, i és a partir de l'amistat de dos nois i la germana d'un d'ells, que són d'un poble, van a Brussel·les, i aquests dos nois es fan policies. Un d'ells comença a estar en la branca, diguéssim, dels policies honestos que estan perseguint els corruptes, i l'altre, tot i no ser corrupte, acaba en la branca més violenta i d'extrema dreta, i veient el que succeeix i com està arrelada fins al Ministeri de l'Interior, no? I en aquesta manera de viure el món, ells dos aniran perdent aquesta innocència i descobrint com funciona realment aquest país i què és el que està succeint. A més, la noia és disc-jockey, també d'una ràdio d'aquestes pirates. La música és molt bona, és música de l'època, escoltant The Clash, i també aquesta evolució conforma molt bé aquesta sèrie que... clar, és una història real d'un país que tenim aquí al costat, però que no coneixem moltíssim, no sé que fos un expert, i descobrir-la està molt bé. Cada capítol acaba també amb imatges d'arxiu que et situen molt contextualment amb el que va passar, i us la recomano moltíssim també. Jo crec que a tu t'agradarà, tots els temes polítics i històrics, tant de bo aquí fossin capaços de fer aquest tipus de ficcions buscant aquest passat recent.
Ens l'apuntem. Va, i una última.
Una última d'aquesta setmana, i a més avui és el Dia Mundial de la Música, i ho podem celebrar amb la nova sèrie del creador de Bo Morgan, danesa, es diu l'orquestra.
Ha estado genial, y quería decirte que...
Ha sido una mierda. Menos mal que Ludwig lleva 200 años criando malvas, porque si no se moriría otra vez.
Esta orquesta es un nido de víboras.
¿Alguna vez has tocado el cello desnuda?
No. Hay alguna estrella internacional, pero todos son unos narcisistas a los que deberías explicar lo que es el interés común.
Lo intentaré.
Doncs... creador de Borgen, Adam Price, aquesta sèrie mitiquíssima, doncs, té una nova sèrie que porta Filmin, l'orquestra, ambientada a una orquestra sinfònica, on el nou director adjunt doncs, se les veu en els diferents problemes que van sorgint, molts d'ells relacionats també amb el Me Too i les relacions laborals i amb aquest límit també de les relacions sexuals, i que de fet és una sèrie que en el seu moment va ser certament polèmica, la van haver d'endarrerir a Dinamarca perquè va sorgir a la vida real un cas d'assetjament sexual dintre del cor nacional danès i per tant va ser molt polèmica. Va guanyar 3 premis als Danish Film Awards i és comèdia. Els danesos a vegades en comèdia són una miqueta estranys, però sí que en quant a aquesta crítica actual, aquestes dinàmiques de dintre d'una orquestra, que a vegades és una institució bastant fèrrea, que no sabem tant molts cops, i el que succeeix dintre d'una orquestra tela i ho aprofita molt bé aquesta sèrie. Sí, exacte. De fet, hi ha un director convidat que es diu Marcelino, que em recorda una miqueta també al Plácido Domingo.
A Filmin, aquesta, Filmin, la podem trobar? Sí. Molt bé, ens l'apuntem també, l'orquestra. Guillem, Paula, que vagi molt bé. Gràcies.
Igualment. La setmana vinent, sense Sálvame. Ostres. Una nova realitat.
Ho estudiarem. Que vagi bé, bona nit. Nosaltres ho anem deixant aquí. Abans de donar pas al Tu diràs, Joan Torres, de què parlarà demà el Basté?
Doncs parlarà amb la presidenta en funcions de les Balears, Francina Armengol, després que un pacte entre el PP i Vox li hagi arrabassat la presidència de les Illes.
Nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 de la nit. Que vagi bé. Bona nit.